Radio Alcoy.
La temperatura en el exterior de nuestros estudios en Alcoy es de
12 grados centígrados.
Les ajudes municipals a l'emprendedorisme 2016 ja estan en marxa. Ajudes per al teu projecte d'empresa, per a la creació de microempreses i per a les despeses de lloguer de locals i naus industrials. I aquest any, com a novetat, per als autònoms que contracten el seu primer treballador. Impuls 2016 està publicat al Boletí Província d'Alacant número 207 del 27 d'octubre de 2016. No facis tard. Informa't ja en l'Àgora. Telèfon 96 553 71 50 o el correu innovació@alcoi.org. Regidoria de Promoció Econòmica, Ajuntament d'Alcoi. Chapalcoy Reparaciones da la enhorabuena a Camilo VI por su reconocimiento de hijo predilecto y medalla de oro de la ciudad de Alcoy.
En Chapalcoy Reparaciones, su taller multimarca en la zona norte, adherido a la red Acoac Selectes, le ofrecemos el servicio integral para su automóvil, chapa, pintura, mecánica y neumáticos. En Chapalcoy Reparaciones, trabajamos con todas las compañías aseguradoras para la reparación y gestión de cualquier siniestro. Y en especial, le ofrecemos el servicio de teleperitación rápida para la compañía Allianz. Chapalcoy Reparaciones, su taller de confianza en calle San Juan Bosco, número 14 de Alcoy. Teléfono 966-52-32-35.
Este viernes 18 de noviembre, desde las 19 horas, Radio Alcoy emitirá un programa especial dedicado a Camilo VI con motivo del acto de la entrega de las distinciones de Hijo Predilecto y Medalla de Oro de la Ciudad de Alcoy. Recordaremos sus primeros años con los Dyson, los botines y su larga trayectoria como Camilo VI, con el directo del acto en el Teatre Calderón y el ambiente en la Plaza de Dins. Vive con Radio Alcoy esta distinción con la que los alcoyanos reconocemos a nuestro cantante internacional, Camilo VI. Que no me falte jamás.
Hoy por hoy Alcoy, Lucía Gadea.
Hola, ¿qué tal? Saludos a todos. 12 y 23 minutos, están escuchando la edición local de Hoy por Hoy. Un día más, agradecemos que nos acompañen, que sigan con nosotros y que confíen en esta casa para estar informados. Hoy es el Día Mundial de la Diabetes y en Hoy por Hoy Alcoy vamos a hacernos eco de la realidad en Alcoy y en la comarca de esta enfermedad. Por ello, vamos a escuchar a Javier Sala y a Carolina Pérez de la Asociación de Diabéticos de Alcoy sobre las actividades previstas y también la situación de la entidad. Nos visita además, como es lunes, Ricard Bañó para hablarnos de la presencia musulmana en estas tierras en atención a una de las peticiones de una de nuestros oyentes que precisamente llegó a través del espacio Suyas la Radio. Recuerden que los lunes es el día de los oyentes. Pueden hacernos llegar sus mensajes a través del 96 652 62 77 hasta la una de la tarde. Bien grabar una nota de voz al 655-995795 o participar en directo a partir de las 2 menos cuarto. Antes del espacio Suyas la Radio llegarán la intervención de Fina con las cartas del tarot.
Hoy por hoy, hora 12.
Pero ya les podemos adelantar algunos de los titulares que protagonizan los informativos del día. Los técnicos del ayuntamiento analizan la viabilidad de 200 de las 900 propuestas presentadas en el proceso de presupuestos participativos. El próximo miércoles a las 7:30, en una asamblea prevista en el Centro Cultural, el Gobierno va a presentar los proyectos que pasan a la fase final de las votaciones y poder repartir los 400.000 euros asignados por el Gobierno municipal. Y la Generalitat investiga el origen del fuego que el sábado entre las 12 y las 2 de la tarde afectó a media hectárea de pinar en Planes. En la extinción participaron un medio aéreo y medios terrestres. Los bomberos de la montaña precisamente hablan, consideran que el compromiso de crear 30 nuevas plazas por parte de la Diputación no responde a la demanda de rejuvenecimiento de plantilla. Y vamos con los agraciados del fin de semana. El valenciano Roberto García ha ganado el premio de teatro Ciutat d'Alcoi por la obra En Tindre y Tindre, que lo ha convencido al jurado que ha analizado los 24 trabajos presentados. Y en Cocentaina, el coro de Quart de Poblet ganó la cuarta edición del Firacor, el premio que convoca el certamen coral Fira de Tots Sants al mejor de los tres últimos ganadores del certamen. También el fin de semana 30 personas participaron en la excursión reivindicativa organizada por la Carrasca para reclamar la mejora del tren al Coixativa. Y nos quedamos con una de las voces del fin de semana y de sus protagonistas, Tirisiti, al que Alcoi dedica un espacio de juegos infantiles en la Glorieta.
La cabara que es pregó, m'han encarregat que els diga que la il·lusió comença avui d'Alcoi, Ciutat del Nadal!
Era el tío Piam que procedía a la inauguración de la nueva zona de juegos que preside la Glorieta y que ha tenido muy buena acogida durante el fin de semana. Y vamos con el pronóstico del tiempo. El cielo está cubierto, la predicción marca riesgo de lluvias entre hoy y mañana. Enrique Moltó, ¿cómo va a seguir?
Hola a tots. Bé, han arribat els núvols i tal com estava previst, en principi durant el matí és poc probable que deixin precipitacions. A partir del migdia sí que s'espera ja que a poc els núvols vagin entrant en contacte amb les nostres muntanyes i vagin provocant precipitacions entre dèbils i moderades, en principi intermitents, que poden ser lo millor un poc més intenses, com dic, durant esta vesprada, que de cara a última hora de la nit tornarien pràcticament a desaparèixer per complet i que durant la matinada de primeres hores del matí de dimarts poden tornar a aparèixer de forma segurament algo més dèbil i més aïllada. No cal esperar molt més allà de 10 o 15 litres en este tipus de situació, a lo millor algo més en alguns punts del comtat més orientals poden arribar a superar els 20 o 25, per tant, no es tracta ni molt menys d'un gran temporal de pluges, però sí que hauria de deixar alguna pluja mínimament significativa en les nostres comarques. Destacar també la situació de vents moderats de gregal que reinarà estos dies i que els núvols, tot i que no ens abandonaran del tot, a partir de dimarts a migdia ja no seran efectius i no deixaran precipitació. També comentar que estos mateixos núvols faran que les temperatures màximes no pugen massa i segurament ningú d'estos dies arribarà més allà dels 15 graus i també provocaran que les temperatures nocturnes pues, no siguin massa baixes i estiguin segurament lleugerament per davall dels 10 però prou suaus per l'època. Apuntar que segurament ja de cara a última a finals de setmana la situació encara seria més tranquil·la.
Nota necrológica.
Ha fallecido doña Mercedes Marina Martínez González, natural de Fuensanta, Albacete, ex vicepresidenta del Centre de Majors de la Plaza. Los oficios de sepultura y misa de corpore insepulto tendrán lugar este martes 15 de noviembre a las 11 de la mañana en la capilla del Tanatorio Servisa. La capilla está instalada en la sala número 1 del Tanatorio Servisa de la zona norte.
Descanse en paz.
Si juguetes tienes que comprar, en Juguetilandia puedes ahorrar.
Porque Juguetilandia te hace el 70% de descuento en la segunda unidad en miles de juguetes promocionados, ya sean iguales o diferentes. Tú eliges.
Visítanos en juguetilandia.com y recoge tu catálogo de Navidad en tu tienda Juguetilandia más cercana.
La Asociación de Diabéticos de Alcoy y Comarcas se prepara para sus actos conmemorativos anuales. Hoy me acompañan Javier Serra, él es vocal juvenil de la asociación, y Carolina Pérez, coordinadora de las actividades. Javier, Carolina, bienvenidos. ¿Qué tal? ¿Cómo esteu?
Molt bé, bon dia.
Bueno, anem a parlar de la associació, dels seus orígens, de la seva evolució i també de les activitats que heu previst. Javier, com arranca aquesta associació? Quin és el moment que està vivint?
L'associació va començar en l'any 1984, que fa molts anys que estem lluitant per lo que és el tema de la diabetes. Hem anat canviant de locals i actualment estem en el carrer La Sang, número 1, que per a situar a la gent és la passarel·la que n'hi ha en el que és la Glorieta i en Palma, en les cases últimes que es van fer, baix de la passarel·la estem aquí en la planta baixa. El nostre horari és tots els dies, de dilluns a divendres, de 10 a 1, menys el dimarts, que estem de 5 a 7.
Amb quina finalitat es va fundar l'associació?
Sí, pues bueno, l'associació es va fundar gràcies a un pediatre asturià, que va estar així, per això, sobre l'any 84, va reunir a un grup de pacients d'ell, que sinó que teníem un cert interès en el tema de la diabetes, i a partir d'ahí pues, vam començar a crear estatuts i fer activitats. En un principi pues, les condicions eren molt ínfimes, no? Però bueno, poquet a poquet hem anat mirejant-se i bé, així estem donant canya i intentant, pues, lo que, l'objectiu principal de l'associació sempre és el de donar informació, la màxima informació possible a la gent que té el problema de la diabetes.
Molt bé, i una manera també d'informar i donar-se a conèixer, Carolina, és la commemoració d'este dia internacional, no? Què és el que heu preparat?
Pues este dilluns, dia 14 de novembre, celebra el Dia Mundial de la Diabetes, com tots els anys. Nosaltres hem programat una sèrie d'activitats que comencem el dimarts, dia 15 de novembre, amb el taller de creativitat emocional que es farà a les 6:30 en el local de la nostra associació. La ponent és és Macrina Soler, psicòloga, i este taller consta de dos sessions. La segona sessió es farà el següent dimarts, 22 de novembre, a les 6:30, i durant la setmana, del 14 al 19, també farem el dia d'assat, el dijous d'assat, campionats recreatius de cotos i parxís, que esteu benvinguts a participar, i el dissabte, 19 de novembre, un dinar de germanor en un restaurant d'Alcoi.
Bueno, pues són les activitats que s'han previst, activitats de tipus lúdic, festiu, sí, i també informatives, no?
Sí, sí.
Bueno, també tenen en compte aquest horari que ens ha marcat, ens ha assenyalat Javier, per a aquelles persones que vulguin apropar-se a l'associació i on esteu, no? Perquè, a banda d'aquestes activitats, vosaltres també desenvolupeu una tasca també institucional, no?, amb la federació també, no?
Sí, nosaltres estem dins de lo que és la Federació de la Comunitat Valenciana, FEDICOVA, i esta federació està federada en la federació a nivell de tota Espanya. Doncs totes les últimes novetats i activitats pues, les recibim vosaltres, no? Per això volia jo fer un poc de idea de que el tema d'estar associat és important. És important perquè ja sabem que recibim les últimes notícies. Avui mateix, esta nit, esta matina, hem recibit l'última notícia per part de la federació. A vegades les notícies són un poc massa, com diria jo, un gran titular i després no es queda en molt, no? Però pues, s'ha descobert l'última vacuna contra la diabetes. Estan en fase experimental, tal i qual, no? Hem recibit també el tema de quan nosaltres fem un anàlisi en casa, esponxem una punxadeta en la llema d'algun dia de les mans, no? Això també ha evolucionat. Hi ha sistemes que són parxes, que es posa un parxe en l'ombro, en el braç, i en un detector, diguem, una espècie de mòbil que passa a 2 o 3 centímetres de distància, el detecta el sucre que tens. Són novetats que van eixint i nosaltres pues, recibim les últimes notícies, els últims aparatges per fer-se l'anàlisi, de les cases comercials que ens envien. Per això és un factor important en el tema de que fem hincapié en que estar associat té els seus beneficis, no simplement els beneficis de vindre allí, que tens l'aparat que vulguis per fer la prova del sucre, o ja, és que vull informació sobre això, aquí tenim llibres, estanteries, en tota l'última informació, no? Sinó també per aquestes últimes novetats que van eixint i sobretot el contacte d'uns entre altres que sí que fa que un no es senta com si sols el problema el tinguera ell. El problema el té infinitat de gent. Diabètics, actualment, el 13% de la població espanyola és diabètic. D'aquest tant per cent, una meitat no sap que és diabètic. Perquè no s'ha fet ninguna analítica i tal i qual. Entonces són coses que la gent ha de tindre en compte de que la diabetes és un problema que va en auge, va en amunt cada any, cada volta més. Jo fa uns anys darrere, en les últimes entrevistes, farà 7, 8, 10 anys, diem que el tant per cent de diabètic en la població era del 6%. Ara estem en el 13% i pico, que va més, no? Entonces quan una persona comença la diabetes que no té informació i li diuen, mira, eres diabètic, tens que fer això, comencen a donar-li una quantitat d'informació tan gran, que ve a voltes a l'associació abrumat. És que m'han dit, és que m'han dit, doncs tens que anar poquet a poquet, entonces vosaltres l'aconseguim, doncs mira, primer això, després allò, anar un poc orientant-lo, perquè quan vas al metge, el metge està 5 minuts, 10 minuts, si sigues el màxim, no? I l'estar associat, doncs fa això, no? Que vens a l'associació, xerres i nul, no sé, doncs jo tinc aquest problema. Però mira, jo el vaig solucionar així, no? Jo allà, no sé. I per això és el tema és d'estar associat i dones importància a el que és el companyerisme i la informació. No sols de quan ve un metge i el dona una xarra que sempre és profitosa, no? Però també a voltes m'ha passat situacions senzilles, que estem xerrant entre nosaltres, sí, però mira, ara que és la temporada de freses, i salta uno i diu, però les freses, nosaltres podem menjar freses. I això és cosa de la ignorància, doncs això es soluciona fàcilment. Evidentment, sí que podem menjar freses.
Bueno, quantes persones estan vinculades a l'associació del Coll i Comarca?
Pues això jo crec que Carolina...
Aproximadament són 110 socios, entre ells tenim simpatitzants, persones que estan malaltes, que són familiars, amics.
Què són els perills i els riscos de no ser conscients de ser diabètic i no posar remei?
El tema, aquí hi ha dos possibles problemes principals. Un és que li diguin que és diabètic i que no faci cas, això ja és més greu encara, no? I l'altre tema és que no sap, ja hi ha tant % de gent que és diabètica i no ho sap. I pot passar el temps, poden passar inclús anys d'evolució d'aquesta diabetes que ignora i pot ocórrer, doncs, evidentment, la diabetes principalment el que afecta són el sistema perifèric nerviós, tots els nervis més superficials. Entonces, això pot atacar la vista, pot atacar el rinyó, pot atacar la circulació, evidentment el cor. Entonces, no vol dir que el ser diabètic té que tindre aquests problemes acusats, no? Si uno té un bon tractament, pot estar anys i anys i anys sent diabètic i no tindre complicacions, o aquestes complicacions que siguin mínimes si el tractament és l'adequat. Avui en dia hi ha insulines de tantíssims tipus que cada un, a mi em va bé una insulina, a una altra persona li va bé una altra. Entonces, avui en dia hi ha molts coneixements, molts ferraments que diria per curar, no per tratar la diabetes, però clar, si uno no posa un poquitiu de la seva part, pues, per molt que n'hi hagi, no pot aconseguir res, no? Evidentment, el tema de... són tres pilars principals, no? La dieta, l'exercici físic i el tractament que li posa l'endocrino, el metge, ve a base de pastilles, ve a base d'insulina o sense pastilles ni insulina, simplement la dieta. Però sí que s'aconsella sempre un exercici moderat, encara que hi ha persones diabètiques que han travessat el desert del Sàhara i han fet animalades d'estes, no vull dir que animalades perquè jo evidentment no les faria, no? Però o pujar-se a les altes muntanyes, gent que es punxa, que té un tractament molt serio en els endocrinos, que li diuen com té que anar actuant i pot fer una vida de gran de deport d'elite, que diem, no? Però a part d'aquest deport d'elite, que seran sempre uns quants, doncs, el tema de, si per exemple el coll, doncs pegar la volteta als ponts o la via verda, el caminar uns quants quilòmetres al dia sempre fa que el metabolisme s'encontre millor i el sucre, doncs el cos el tracta també millor.
Evidentment la ciència ha avançat molt, ens comentava Javier que ara n'hi ha un 13% de la població que patís la diabetes, fa uns anys tenien només localitzat al 6%, però bueno, quins són els símptomes que es podien fer saltar les alarmes per fer-se alguna prova més insistent?
Bueno, s'aconsella que la gent ja a partir de 45-50 anys pues, que es faci una analítica anual, no? Però a banda d'aquesta analítica anual, pues, els símptomes principals són el tindre molta set, l'orinar molt, és a dir, la falta la insulina el que fa és que acompanya el sucre a que entre dins de les cèl·lules. I el sucre des de les cèl·lules es converteix en energia i a partir d'ahir pues, es manegem, respirem, en fi, de tot. si no hi ha insulina, que el, diguem, el tipus 1, que no tenia, no hi ha, no, el cos no produeix gens d'insulina, o el tipus 2, que produeix alguna cosa d'insulina, però no molta, el que fa és que el sucre es queda en la sang, no passa a les cèl·lules, llavors la persona sent un poc dèbil. L'única manera de, que té el cos d'extraure aquest extra de sucre és per mig del renyó, per mig de l'orina, perquè això s'orina més, a l'orinar més, doncs, la sensació de tindre més set. També molta gent té més fam de lo que diríem normal. Un altre problema, o sí, problema sobre la, lo que és la diabetes és el tema del grossor de les persones, si l'obesitat de les persones, el sedentarisme, hi ha feines que estàs tot el dia sentat i si després del treball no pots caminar o fer alguna cosa, el sedentarisme és molt perjudicial també. També el tabaquisme. Entonces, si enjuntes sedentarisme, obesitat, tabaquisme, pues, el tant per cent de les probabilitats de que sigues, de que produïsca la diabetes són millor, no? Són més elevades. Però diguem que els símptomes principals són això, la set, l'orinar molt, el tindre que menjar també molt. Això seria que quan uno comença així, però val la pena que vagi al metge i mira, em passa això, li fa una analítica, en qualsevol analítica senzilleta ja el sucre ja en seguida es detecta.
Molt bé. Pues Carolina, animem a la gent que s'apropi estos dies a la Associació de Diabètics. Ens ha comentat Javier on esteu ubicats, a més les activitats informatives i també commemoratives, no?
Sí, sí. També volia comentar-vos que tenim dos blogs en internet informatius. Uno és Diabéticos al Coi, acabat en ilatina.wordpress.com, i l'altre és adacjuvenil.wordpress.com. Ahí podeu comprovar les últimes activitats que fem en l'associació, podeu comprovar les últimes notícies, podeu estar en contacte amb l'associació. Tot això està fet per a vosaltres.
Pues Javier.
Sí. Jo, com a vocal juvenil que m'has presentat, pues tinc que dir-vos també que tenim també un grup infantil. Allí en l'associació pot acollir gent de totes les edats, no? L'única cosa, pues, la gent jove va als col·legis, doncs després dels col·legis té activitats complementàries que uno té això, i és un poc difícil l'enjuntar-los a tots, no? Entonces, el que ens va ocórrer és crear un, ja que està de moda ara totes les noves tecnologies, doncs un grup de WhatsApp. Ahí totes les comunicacions, tots els avisos, tot ho traslladem ahí. I és una manera de col·laborar, d'informar no sols l'associació, que seria menys de cap nosaltres, sinó que qualsevol d'aquests associats que recebis alguna notícia per ell, que l'encontra, busquen en internet. La gent jove sabem que internet ho té molt fàcil, no? Pues ells mateixa també, és una manera, ells mateixa ho envien també al WhatsApp, és una manera de donar informació molt a nosaltres, a ells i ells a nosaltres, i així es crea un grup que molt animat, un grup que en el moment es presenta a un nou soci, el grup es volca a ell, aconsellant-lo, donant-li qualsevol pregunta, qualsevol consulta que fan. En seguida, a vegades hi ha dies que reciben 100 whatsapps i al final no saps ja ni llegir-los tots o no llegir-los, no? Però que vol dir que si uno no té temps, pues, també pot, per mig de les noves tecnologies, també pot informar-se.
Pues agradezco la presencia de Javier Serra y de Carolina Pérez para hablarnos de la Asociación de Diabetics de Alcoy y Comarca. Enhorabuena y muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Hoy por hoy, Cadena Ser.
Chimeneas Mediterránea se une a este gran reconocimiento a Camilo VI. Muchas felicidades.
A tu tierra y con tu gente.
En Chimeneas Mediterránea climatizarás tu hogar con un ahorro energético de hasta el 80%. Ven a vernos, te informaremos del mejor sistema de calefacción. Chimeneas, estufas, insertables, calderas, también hornos y barbacoas. Visita nuestras amplias instalaciones con más de 1.500 metros cuadrados de exposición y más de 300 modelos donde elegir. Estamos en Carretera Nacional 340, kilómetro 806, Muro de Alcoy. Online www.chimeneasmediterránea.com. Te esperamos en Chimeneas Mediterránea, Carretera Nacional 340, kilómetro 806, Muro. Teléfono 96-651-6416.
Ricard Baño, benvingut una vegada més a Ràdio Alcoi.
Hola, Lucía, bon dia.
Per abordar assumptes de la nostra història,
sí,
més propera, no?
Sí, com vam dir, efectivament, com vam dir fa dues setmanes, avui anem a parlar d'un tema que ens va suggerir una oient sobre l'assumpte dels musulmans, si va haver invasió musulmana. Què van fer els musulmans quan van invadir la península sobre la població que vivia allí i tot això. La veritat, cal reconèixer, Lucía, que és un tema interessant, que ha estat objecte de discussions moltes voltes, però que no acabem de conèixer del tot. Efectivament, els musulmans van ser expulsats per una invasió cristiana, però és també veritat que els musulmans van invadir la península ibèrica, el que ells després anomenaran l'Àndalus. Què passa amb la població que hi havia a la península ibèrica abans de la invasió musulmana? És una pregunta que moltes voltes la historiografia ha intentat respondre i ho hem aconseguit a mitges, ja que careixem moltes voltes de documentació i la que tenim no és molt fiable. Tampoc tenim moltes fonts arqueològiques, però sí que podem donar una resposta global, una resposta general, i podem centrar-se en allò que va passar en la nostra societat valenciana i en la nostra societat alcoiana. Els musulmans invadixen la península ibèrica en l'any 711, a principis del segle VIII, però són una minoria, són molt poquius, sobretot tenint en compte la potència demogràfica que hi havia a Hispània abans dels musulmans. Quan els musulmans invadixen la península, què passa amb la població que ja vivia en ella? És una població ibèrica, és una població que ha conegut en el nord les invasions celtes, és una població que ha conegut la invasió cartaginesa, és una població que ha conegut la invasió, diguem-ne, romana, i ara va a conèixer una nova invasió, que és la musulmana. Quina actitud pren la població indígena cap als musulmans? Llevat d'una minoria que formaven part de l'antiga aristocràcia romano-visigoda i que formaven part també de les classes dirigents, la gran majoria de la població no es va oposar a la invasió musulmana. Era un canvi d'amos. Per què anaven a defensar els amos anteriors si els amos anteriors abusaven d'ells? Per què anaven a oposar-se a esta nova invasió si és el que havien conegut ells i els seus avantpassats des de sempre? Els musulmans van a imposar, lògicament, van a imposar el seu model econòmic, van a imposar el seu model polític a la força, van a posar el seu model social, però Lucía, en un principi, i quasi mai, van imposar la seva religió a la força. Casualment, avui ho explicava en classe, l'islam no obliga ni a jueus ni a cristians a fer-se musulmans a la força. Qui ho diria, veient com està la situació política actual, sinó que havien de fer-se musulman voluntàriament. Sols estaven obligats a fer-se musulmans a la força o morir aquelles persones que ni eren jueves ni eren cristians, aquelles persones que eren paganes, aquelles persones que eren politeistes. I això per què? Pues perquè els musulmans, Mahoma, la seva religió s'inspira en la religió jueva i s'inspira en la religió cristiana. Noé, Abraham, el mateix Jesucrist, són profetes que reconeix el món musulmà anteriors a Mahoma. Mahoma és l'últim profeta. Alà, Déu, ha enviat altres profetes, entre ells, com he dit, estos que he esmentat. Ja no n'enviarà més. Mahoma és l'últim. Per tant, l'islam reconeix al judaïsme i al cristianisme una certa personalitat pròpia i, per tant, no els obliga a convertir-se. Però sí que hauran de pagar un impost per no ser musulmans. La immensa població de l'Andalús era indígena i que es convertixen a l'islam perquè creuen que d'esta manera millorarà les seues condicions de vida. Estic segur que molt pocs al principi es convertirien a l'islam per convicció, sinó perquè els convenia. Per tant, la immensa majoria de la població de l'Andalús era oficialment musulmana. Hi havia una minoria cristiana, els mossàrabs, representats en les festes de mossos cristians per la Filagats, que tenien total llibertat per a professar la seva religió, i els jueus, que també tenien total llibertat per a poder tindre la seva religió. Només en el segle X, durant el califat, allà pels anys entre el 901 i l'any 1000, és quan les autoritats musulmanes es prenen seriosament el que la població que s'anomena musulmana o siga de veritat i no o siga de boqueta. Aleshores, inicien una verdadera croada d'evangelització, encara que la paraula és incorrecta, però per a entendre's. O sigui que envien a gent preparada de l'islam. Els musulmans no tenen capellans, tal com ho entenen els cristians, sinó a gent experta, docta en l'islam, per a convertir-los en bons islamistes i no islamistes de paraula. Però això sí, Lucía, mai, quasi mai, millor dit, quasi mai obligaran els cristians i els jueus a convertir-se a l'islam. Pràcticament quasi mai, exceptuant algun fet concret que va existir també, els cristians ni els jueus van ser perseguits. I aquesta evangelització, que ja sé que la paraula és incorrecta, aquesta islamització, ara sí que és correcta, que van a començar les autoritats en el segle X, perquè tenien por de que invadir a la península uns musulmans que no professaven la religió musulmana majoritària, els xiïs, va fer insistir en que hi haguera una verdadera islamització, quasi ho dic, de la població. I desconeixem com seria, sabem què va passar. Però sí que podem saber, Lucía, que els musulmans van deixar de ser de boqueta, la majoria, per a ser de veritat. Perquè quan ve Jaume I i imposa una nova societat, com els musulmans havien fet el mateix anys, segles enrere, els musulmans molt poquius van a convertir-se al cristianisme. I si Jaume I i els seus successors permetixen que hi hagi una població musulmana en el Regne de València, és perquè els cristians al principi seran molt poquius i no poden expulsar-los. A poc a poc, lentament, els cristians arribaran a ser majoritàriament la població del Regne de València, però tardaran encara molts segles. I quan els reis cristians, quan les autoritats cristianes veuen que els musulmans és impossible convertir-los sincerament al cristianisme, allò que fan és expulsar-los de la península ibèrica, i això va passar en el 1609. Qui sóc jo? Qui eres tu? Qui és la gent que està escoltant-nos? Cap de nosaltres té sang musulmana. Cap de nosaltres descendim de musulmans. Estaven prohibits els matrimonis entre gent de diferent religió. Nosaltres, tu, jo i els que ens escolten, som descendents de la població cristiana del nord. Però no sols al Regne de València, que som catalans, som aragonesos, som navarros, som occitans majoritàriament, sinó també passa en les zones de la Manxa, també passa en les zones d'Andalusia, on la població musulmana, sobretot en el que és avui Andalusia, era molt nombrosa. Però els andalusos actuals no descendixen dels cristians, dels musulmans, perquè també estaven prohibits els matrimonis mixtes, sinó que els andalusos descendixen de la població del nord que ha expulsat els musulmans de l'actual Andalusia i s'ha instal·lat ells. Una cosa és que eixa civilització cristiana, tant en València, tant en Andalusia, tant en Castella, absorbisca part de cultura musulmana, que efectivament sí que ho va fer, però són dos cultures diferents, la cristiana i la musulmana, i nosaltres, els valencians, al igual que els andalusos o castellans, som descendents de la població cristiana del nord que expulsa els musulmans. Per tant, i acaba, els musulmans que hi ha al coll quan arriba Jaume I, qui eren? Segurament la major part d'ells eren descendents de la població que hi havia a la península abans de que arribaren els musulmans. Àrabs, des de luego, no hi hauria cap. Pot ser algun que altre bereber, allò que anomenem moro, allò que anomenem habitant del nord d'Àfrica. Però els alcoians musulmans que es troba Jaume I quan aplega ací són els descendents d'aquells que vivien en la península en temps romans, en temps visigots, en temps cartaginesos, o siga, que són la població indígena de sempre. I aquesta població serà expulsada i substituïda per nosaltres, cristians del nord.
Bueno, pues esperem que quede satisfeta la consulta de la oient i haver recuperat esta oient també per a Ràdio Alcoi.
I estem oberts a totes les peticions i totes les consultes. I això no vol dir, i ara sí que acabe, sé que estàs patint, i ara sí que acabe, no vol dir que estiguem parlant de bons i dolents. Ni els cristians eren dolents, ni eren bons, ni els musulmans eren dolents, ni eren bons. Perquè els cristians eren més... La civilització cristiana en aquella època, estic parlant d'aquella època, eren prou intolerants, mentre que la civilització musulmana de l'època era molt tolerant. Això no vol dir que es faci millor, perquè la societat cristiana ha sabut evolucionar cap a formes socials democràtiques, mentre que la societat musulmana no ha sabut evolucionar cap a formes democràtiques. No hi ha cap país musulmà, Lucía, que siga democràtic. Per tant, no és una qüestió de bons i dolents. És una qüestió de realitats socials.
Ricard Bañó, moltíssimes gràcies. Fins la setmana
que ve. Que la setmana que ve també farem cas d'una petició d'una oient que vol que parlem de les esglésies.
Vale, pues...
cristianes catòliques actuals.
Donem ja per satisfetxar molts oients. Ricard, fins la propera.
Adéu. Adéu, bon dia.
Té costeres i pont.